Bona tarda, són les 7. És dilluns 28 de març de 2011 i arrenquem aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. El magnífic ambient de dissabte a la tarda al municipal d'Iguadols no fou suficient, malauradament, perquè la Unió Esportiva Sitges guanyés el Sant Joan d'Espí. Al final, empat a 2, sí, la sensació que l'empat és poc. Va debutar en Jordi Muñoz, del Suberense, i aquest proper diumenge a intentar sumar els 3 punts al camp de la Joventut 25 de setembre. I ahir, nou derbi a les Roquetes, i curiosament, amb el mateix resultat de la primera volta, el partit que es va jugar amb Aiguadols. Les Roquetes, amb poca profunditat de banqueta, es va avançar amb un 2-0, però el Suberense es va acabar imposant per 2-3. A la Copa Catalunya de bàsquet, el bàsquet Sitges es consolida una setmana més com a líder indiscutible del grup primer. Dissabte a la tarda, una nova victòria davant el Club Natació Tàrrega. Al final del partit, 87-59. Mentre que la primera nacional catalana d'hoquei patins, el Club Patí Sitges va perdre 4-0 en la seva visita a Palafrugell divendres a la nit, derrota que obliga una setmana més a guanyar amb aquest proper dissabte al pavelló Altona. I a la part final del programa, la penya barcelonista que, diem-ho així, reobre les seves portes i enceta una nova etapa de la mà d'en Jordi Martí i l'Emilio Mata. En parlarem aquest vespre a la part final del programa amb en Jordi Martí i el president de la penya, en Jordi Avellan.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte que els estarà acompanyant al llarg de les 2 properes hores.
Reserva't el cap de setmana del proper 2 i 3 d'abril. El camp de pitch and putt Escola de Golf Portal del Roc té preparades unes jornades de portes obertes. Anima't a conèixer les instal·lacions. El proper cap de setmana, golf, esport i diversió a l'aire lliure. Gaudeix del camp de pitch and putt Escola de Golf Portal del Roc, a Vilanova i la Geltrú. Vols més informació? Truca al 93 814 73 83.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 977-68-2288.
Més a prop.
Sempre vinc endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la sabana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, mans per davant, mans per davant.
Assajos, dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més rapideta, més rapideta, vinga.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Molt bé, doncs comencem el temps de descompte d'aquest dilluns 28 de març. Parlant de futbol, d'aquí uns instants repassarem tots i cadascun dels resultats del futbol base, tant de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges com de la Blanca Subur. Els hem de parlar també, com els dèiem a l'inici del programa, de l'empat a dos entre el Sitges i el Sant Joan d'Espí el passat dissabte a la tarda al municipal d'Aiguadols. Punt insuficient per un Sitges que lluita per no perdre categoria. En fi, diumenge, com aquell qui diu, s'haurà d'anar a guanyar al camp de la Joventut 25 de setembre. Hem de parlar també, com no, del derbi que es va disputar ahir al camp de la Unió Esportiva Les Roquetes. Partit pràcticament idèntic al que es va jugar, com dèiem, a la primera volta aquí al municipal d'Aiguadols. Al final, el Sobrense va haver de capgirar un 2-0 i es va imposar per 2-3. Però, com els dèiem, hem de començar amb aquest repàs futbolístic del cap de setmana, parlant de futbol base. I començarem, en aquest cas, pels resultats dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Ens en parla una setmana més en Joan Formatxer. Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Pitu.
Què tal, com va tot?
Pues aquí estem, dilluns.
Encetem nova setmana. I bé, com cada dilluns hem de comentar què és el que ha passat el cap de setmana d'entrada. Joan, permetem que comentem el fantàstic ambient que es va viure dissabte a la tarda a Aiguadols, eh?
Potser l'assignatura pendent que teníem una miqueta des de la Junta l'aconseguir, que una altra vegada es tornés a viure ambient de futbol aquí a l'Aiguadols. Bé, comptat amb la inestimable ajuda de tots els que formen part de l'escola, però bé, ja es va veure. És a dir, això és el que a l'equip li feia falta. Com vau poder comprovar, l'equip va tirar tant com va poder, fins que doncs, amb circumstàncies, siguin les que siguin, doncs no vam poder aconseguir aquests 3 punts, però potser aquest hagi estat, i esperem, un punt d'inflexió i aconseguim que una altra vegada l'afició torni a l'estadi, com havia fet abans.
Clar, el repte, Joan, suposo que és aquest, no? Que això no sigui circumstancial, que això sigui doncs una constant, almenys pel que resta de temporada, no? Que l'equip ho necessita.
Això és el que volem, això és el que volem, i els nois del planter del primer equip em consta, i tots m'ho van veure, i l'agrair a la gent que s'hagués volcat amb ells d'aquesta manera, amb aquell grup de timbals que ens va venir, que el pobre Línier em va demanar aspirina a acabar el partit perquè va acabar ben assordat.
Ara, és com deies, no? Els jugadors ho agraeixen. Què diferent és sortir al camp, aixecar el cap i veure que la grada està buida, o com dissabte passat, no? Que hi ha una animació molt sana i molt, molt maca, eh?
I tant, posa't a la pell d'ells i ho veuràs. És a dir, és absolutament diferent allò que diguis, bueno, sembla que estiguem jugant en un entrenament mateix, perquè al cap i a la fi habitualment no hi ha gaire més gent que la que podria haver-hi en un entrenament, a trobar-te en un camp que, bueno, tot i que omplir l'estadi d'Aiguadols costa, el fet que hi hagués la quantitat de gent que hi havia l'altre dia, que no ens vam parar a comptar tampoc, però ja feia patxoc al veure que la grada estava força plena.
Llàstima de l'empat final, no, Joan?
Llàstima, però bueno, són les circumstàncies que et deia, unes circumstàncies que no s'estan acompanyant massa aquest any i que les voldríem veure ben lluny, però bueno, mira, jo crec que l'última jugada va fer por. No sé si estàs amb mi, però jo crec que va fer por.
Sí, 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 sí.
I abans de ficar-se amb camises d'11 vares va decidir prendre la camisa de vestidors, que era més fàcil i estava més a la vora.
Esteu preocupats pel tema arbitratges o no?
Jo et diria que portem tota la temporada preocupats. Ja. Sou testimonis, molts de vosaltres, del que s'està veient. A veure, som conscients que en futbol base els àrbitres n'estan aprenent, estan fent les seves pràctiques, però és que ens donem compte que moltes vegades sembla que les pràctiques les estiguin fent a una primera territorial. I això ja comença a ser pal d'un entrepaller. M'entens? Yeah. És molt fumut que aquesta canalla, que aquest any no cobra res per jugar, com passa aquí, passa molts equips del futbol territorial, s'esforcen tota la setmana venint 3 o 4 dies d'entrenament, perquè quan arribi el cap de setmana les decisions d'un senyor que pugui o no haver dormit bé o tingui un punt de vista d'altra forma, pues, tiri tota la feina de la setmana per terra.
Mm-hmm. Està clar, en qualsevol cas, bé, l'equip va sumar un puntet més en aquest camí que costarà, no ens enganyem. D'aquí al final de temporada encara es patirà i bé, diumenge s'ha d'intentar guanyar el camp, un camp difícil, jo penso, com és el Joventut 25 de setembre,
Sí, 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 sens dubte. És un dels equips que a l'inici de la temporada, bé, sabeu que va anar al davant durant moltes jornades, colze a colze amb el júnior.
Sí, senyor.
Aleshores, bueno, va arribar a un punt que suposo que ha tingut els mateixos problemes que hem tingut tots durant aquesta temporada, lesions, sancions... Bé, si les plantilles no són prou llargues, com bé diu el Manel, toca patir. Toca patir i, escolta, és el que diem, haurem de mastegar molta sorra d'aquí al final, però la mastegarem.
I tant.
Perquè l'objectiu nostre és molt clar i tots, repeteixo, tots els nois de l'equip volen aconseguir.
I en qualsevol cas, també, com deia el Manel al final del partit, és important que de cara a diumenge es recuperen jugadors, com l'Héctor, com l'Uri, com el Víctor, en fi, que una miqueta el Manel podrà fer un 11 amb cara i ulls.
Sí, efectivament, però passa que també hem de comptar que tindrem dues baixes, que són les de l'Edgar i la del... del Guzmán,
sí.
Que també va patir la targeta vermella en el túnel de vestidors. Mm-hmm. Fins allà ens van acompanyar els problemes.
Molt bé, doncs d'aquest empat a dos en parlarem d'aquí uns moments, però en Joan ens ha de comentar també la resta de resultats dels equips de la base dels Sitges. Joan, per on comencem?
Pues mira, diré que aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana molt intens de futbol a Aiguadols, amb molt bon partit, perquè s'han vist partits molt, molt macos i realment resultats també espectaculars. Diria el dissabte a la tarda, prèvi al primer equip, vam rebre la visita al Vilanova en categoria juvenil i amb la victòria final dels vilanovins per 2-3. Ahir al migdia, Aiguadols jugava també el nostre equip cadet i s'enfrontava a la base Torrelles, a la qual va poder derrotar per un contundent 9-0. El dissabte, l'infantil A, que a hores d'ara és líder de la seva categoria, rebia el base Espirall a Aiguadols, on també va derrotar el visitant per un contundent 11-0. L'infantil B jugava ahir al matí com a previ del cadet en el Aiguadols i s'enfrontava al líder del seu grup, el Riu de Villes, amb una derrota final per 1-7. Els alevins, a l'alevi A, viatjava a Òdena, amb un camp força difícil també, amb un equip que està recollint bons resultats, i l'equip de la Unió Esportiva va tornar cap a casa amb una victòria per 2-4. L'Alevi B rebia ahir al matí l'Aiguadols, el sempre difícil Cornellà, el qual va poder derrotar àmpliament per un resultat de 8-5. L'Alevi C també, paral·lelament, jugava també a Aiguadols ahir al matí, rebent la base Olèrdola, amb una victòria més que clara per 12-0. L'Alevi D havia viatjat el dissabte a Ribes per patir una derrota davant de l'equip local per 5-1. Benjamí va rebre el centre d'esports Manresa a l'Aiguadols dissabte al migdia amb una victòria per 3-2. El Benjamí B viatjava el dissabte al migdia també a Vilanova per recollir un bon empat en camp de l'equip local, dels vilanovins. Benjamí C rebia el migdia dissabte a Aiguadols a l'Anoia amb una victòria també força clara per 7-2. I el Benjamí D viatjava fins a Masquefa, d'on va poder recollir també un interessant empat a 2. El Prebenjamí finalment dissabte tenia un partit amistós a Ribes, en el qual també va patir una derrota per 2-1. Mm-hmm.
Doncs fins aquí aquest repàs de resultats pel que fa als equips de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Ens n'ha informat una setmana més en Joan Formatger. Joan, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau.
Esperem. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Seguim amb més marcadors, més resultats de futbol base. En aquest cas, repassem ja El que van fer els equips de la Blanca Subur en aquest darrer cap de setmana ens informa també una setmana més l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, doncs pot jugar la Blanca Subur 6, Gandesa 2. Copiosa i plàcida golejada. La Blanca no va fer un gran partit, però ells eren bastant fluixets. Aviat van carrelar el partit pel bon camí i van golejar. El cadet A, Gramenet-Milan 1, Blanca Subur 1. Bon empat. Avui la Blanca ha jugat un partit molt seriós i ens han empatat a 5 minuts del final. El públic de Gramenet no es creia que la Blanca anava últim. Cadet B, Blanca Subur 2, Igualada 1. Partit d'infart entre dos forts equips. La Blanca va marcar el doble que els visitants. Cadet B, partit adreçat jugat dimecres. Blanca Subur 1, Risto Stoikov 3. Ens visitava el líder i ho va demostrar. Un equip A molt fort i que juga en un bon futbol ens va guanyar. Infantil A, Igualada 4, Blanca Subur 3. Dos gols en pròpia porta, s'ha marcat la Blanca. Així és difícil puntuar. Infantil B, Blanca Subur 1, va ser Espirall les Clotes 3. Un tercer classificat, equip A, i que juguen bé, no ha deixat que la Blanca pogués reaccionar. A la Vinà, Sant Andreu 1, Blanca Subur 0. La Blanca ha dominat tot el partit, però no han volgut entrar les pilotes. I en una de les poques vegades que han arribat ells, ens han marcat. A l'Evin B, Sant Cristóbal 4, Blanca Subur 2. Equip gran i ben classificat, no ha donat opció a la Blanca, que s'ha deixat la pell al camp. A l'Evin D, Blanca Subur 11, Cubelles 1. El marcador canta, domini total de la Blanca, que va jugar un altre partidàs. A l'Evin D, partit atrasat, jugat el dimecres. Blanca Subur 9, Passe l'Arbor 2. Partit dominat totalment per la Blanca, que ens va oferir un entretingut partit. Va demostrar la seva superioritat. A l'Eviné, Blanca Subur 5, Vilanova del Camí 1. Partit molt complet de la Blanca, que va superar a un difícil rival. Molt grans, però que no van poder amb el bon joc de la Blanca. Benjamina, Piera 2, Blanca Subur 10. Un altre gran partit als nanos, que han sigut superiors jugant com ells saben, bé. Benjamín B, Blanca Subur 3, Cubelles 2. Partit molt igualat de forces, la Blanca ha trobat més el camí del gol. Benjamín B, Blanca Subur 3, Unió Esportiva Sitges 3. Partit atrasat, jugat dimarts. Derbi descafeinat, ja que cap dels dos equips es mereixia guanyar pel seu mal joc. Benjamín C, Capellades 4, Blanca Subur 3. Mala gent a Capellades, han acollonit a l'àrbit i aquest els ha estat afavorint tot el partit. Per últim, el campionat 47, campionat local del Nou Fisbens, amb promeses Interarmaris 3, Construcciones Chechu 4, Remax 1, Òptica Holandesa 1 i Sixa 2, Can Gregory 0. I en Pitufos, Restaurant Triana 1, Begudes Adell 9, Newton Informàtica 3, Camping Sitges 2 i Les Magnòlies 1, Hotel Estela 4.
Doncs fins aquest ampli repàs de marcadors, de resultats dels equips de la Blanca Subur. Ens n'ha parlat una setmana més l'Albert Lluís. Albert, moltíssimes gràcies.
Hola.
Que vagi molt bé i bona setmana.
Vinga, igualment.
Adéu-siau. Seguim parlant de futbol, de la jornada número 26, el grup tercer de la primera territorial, com els dèiem ara fa uns moments, la Unió Esportiva Sitges, en un fantàstic ambient, el que es va viure dissabte a la tarda al municipal d'Aiguadols, no va passar de l'empat a 2 davant el Sant Joan d'Espí. Resultat en mà, l'empat és insuficient per un Sitges que una setmana més lluita contra els elements, diguem-ho així, també contra uns arbitratges que bé, no estan afavorint gens els interessos dels Sitges. Més enllà d'aquesta qüestió, i és allò que diem cada setmana, que no ens agrada incidir en aquesta qüestió arbitral, el Sitges recupera jugadors importants per la setmana que ve, cas d'Héctor, cas d'Olmedo, cas d'Uri, que ja podran estar a la disposició de Manel Rodríguez per visitar un camp molt difícil com és el del Joventut 25 de setembre. En parlarem d'aquí uns moments. També hem de parlar, com els dèiem, de la victòria del Sobrense ahir al migdia al camp de les Roquetes, partit pràcticament clavat, el de la primera volta. Les Roquetes, en un bon inici, es va plantar amb un 2-0 al marcador, però el Sobrense, amb penal, fins i tot fallat per en David Granados, va poder capgirar la truita i es va imposar per 2-3. Les Roquetes, que segueixen una posició complicada, lluitant també per evitar el descens de categoria. Els problemes que té bàsicament el conjunt de Sergio Izquierdo és que té poca banqueta i ahir precisament la segona part, aquest aspecte, els va acabar passant factura. En fi, repassarem la primera i la segona territorial, però hem de comentar també els resultats del futbol femení, dels equips femenins del Club de Futbol Sobrense. Recordem d'entrada que l'Alevi Infantil es va imposar per 2-4 al camp del Martinenc. Els 4 gols del Sobrense, atenció, els va fer una mateixa jugadora, Filu. També, en aquest cas, parlem del resultat del cadet juvenil, que va perdre per 2-0 al camp del base Olèrdola, tot i el bon partit de les noies. El cadet juvenil, com dèiem, derrota per 2-0. I gran resultat, un molt bon resultat, el que va aconseguir el sènior al camp del líder indiscutible de la categoria, la Fundació Atlètic Vilafranca. Al final, empat a 1, i les jugadores i el públic de Vilafranca que van acabar, com aquell qui diu, demanant l'hora. El gol de Lau va permetre al Sobrense, com dèiem, treure aquest bon resultat del camp del líder de l'Atlètic Vilafranca. Més coses, com saben, aquest passat dissabte es van celebrar eleccions a la Federació Catalana de Futbol i tenim ja nou president, Andreu Subies, que es va convertir, com dèiem, en president de la Federació Catalana de Futbol. Nou president, després dels comicis que es van celebrar, com dèiem, el passat dissabte, Andreu Subies, que va sumar 419 vots, mentre que l'altre candidat, l'altre favorit, diguem-ho així, Jaume Llaurador, es va quedar amb 348. D'aquesta manera, Andreu Subies, que era, recordem, vicepresident de l'anterior junta, la que presidia Jordi Casals, es converteix en el 55è president de la història de la federació. Fet, doncs, aquest apunt pel que fa als comicis de la Federació Catalana de Futbol, és moment ja de repassar com ha anat la jornada número 26 al grup tercer de la primera categoria territorial. Tret d'un partit que no es va disputar amb el Cubelles-La Múnia, la resta de resultats van ser aquests: Júnior 5, Joventut 25 de setembre 2, Moja 0, Martorell 1. El Martorell, el penúltim classificat, que va donar una de les sorpreses imposant-se al camp del Moja, que, no oblidem, és el segon classificat, a molta distància, això sí, del líder indiscutible com és el Júnior, un Júnior que cada jornada que passa té ja més a prop el títol de campió. La resta de marcadors són el Sitges 2, Sant Joan Despí 2, l'Unificació Bellvitge 3, Barberà Andalusia 0, Cervelló 2, Espluguenc 2, Sant Cugat 5, Vallirana 2 i Sant Mauro 2, Vilanova B1. Descansava en aquesta jornada amb el Joventut Prat. Com els dèiem, el Júnior, jornada que passa, jornada que consolida en aquest primer lloc i, per tant, el títol que el té ja pràcticament al seu abast. El conjunt de Sant Cugat suma ja 55 punts, li treu 15 d'avantatge al Moja, que és segon amb 40. 40 punts també té el Sant Cugat, 39 el Sant Mauro, que es col·loca quart. El Joventut Prat, que en aquesta jornada no va jugar, es col·loca cinquè amb 35, amb 38, 37 per la Múnia, 36 per la Unificació Bellvitge, 34 punts per la Joventut, 25 de setembre, atenció que aquest és el proper rival dels Sitges, aquest proper diumenge, 34 punts també té el Cubelles, el Vallirana és desè amb 34, 32 pel Sant Joan d'Espí, els mateixos que l'Espluguenc, i a partir d'aquí problemes, perquè el Sitges és 13 amb 26 punts, 26 punts també per al Barberà Andalusia, el Cervelló que és tercer per la Q amb 22, el Martorell penúltim amb 19 i també 19 punts per al QE, que és el Vilanova B. Doncs bé, com els dèiem, empat a dos entre la Unió Esportiva Sitges i el Sant Joan d'Espí el passat dissabte amb Aiguadols, i ens permetran que destaquem, i amb majúscules, el fantàstic ambient que es va viure al municipal dissabte a la tarda. La Junta, com aquell qui diu, es va posar mans a l'obra i va treballar per tal que els més menuts, els components dels diferents equips de l'escola Fernando Molinos del club i també acompanyats en aquest cas pels seus pares, i altres afeccionats, evidentment, donessin suport incondicional a les Sitges en aquest partit davant el Sant Joan d'Espí. Manuel Rodríguez tenia baixes importants, ho vam destacar sobretot al llarg de la passada setmana, no van poder ser damunt del terreny de joc homes com Héctor, com Uri, com Víctor Olmedo i com Gerard Balbuena. Malgrat tot, a punts també que podem destacar de l'11 que va presentar Manel Rodríguez, la tornada a l'eix de la defensa de Guzmán, Guzmán que, diem-ho així, i Manel Rodríguez també ho va destacar al final de partit, va voler doncs respondre a la crida que li va fer el míster per ajudar l'equip en aquest partit davant el Sant Joan d'Espí. També volem destacar el debut, el bon debut que va tenir Jordi Muñoz, un jugador del Suburense, que va entrar a la segona part. El dubte, el que ens queda saber si el Jordi acabarà o no definitivament la temporada amb la Unió Esportiva Sitges on retornarà al club de futbol Suburense. En qualsevol cas, bon debut, com dèiem, de Jordi Muñoz i bon ambient al municipal d'Aiguadols per un partit doncs, de forces alternatives. De fet, va començar avançant-se al marcador el Sant Joan d'Espí gràcies a un penal, un més en contra dels Sitges, el que cometia Cristian Almela. La mala pata va ser que Albert Arnalot va desviar la pilota i el visitant Chino, molt atent al refús, va marcar amb el 0-1. Va reaccionar amb els Sitges i ho va fer 6 minuts més tard. Arenas va penjar una falta a l'interior de l'àrea, Cols que va intentar rematar de cap i el porter, com es diu vulgarment, se la va menjar. Gol d'Arenas, per tant, empat a 1 i aquest va ser el resultat, el marcador, amb què finalitzava la primera meitat. Segona part, amb bones ocasions per part dels Sitges, al minut 60, probablement la més clara, una gran passada interior de Jordi Muñoz per Ayub, que va encarar tot sol porteria, però Ayub, en l'intent de driblar el porter, doncs no va poder finalitzar la jugada en gol. El porter visitant, Javi, finalment va desviar aquesta grandíssima ocasió d'Ayub. I al minut 65, un córner que precisament va treure Ayub i Marc Cols de cap, tot sol al segon pal, feia el 2-1. Les coses pintaven fantàsticament bé per als interessos dels Sitges, però 10 minuts més tard, al 75, una errada en el refús de la defensa dels Sitges va permetre al visitant González afusellar Arnalot i establir el gol de l'empat a 2. En els minuts finals, ocasions clares, per exemple, de Javi González per part dels Sitges, tot sol, enviava fora, quan probablement el més senzill haguera estat una rematada de cap i no pas amb el peu. Al 79, una pilota al travesser de Llup, i al 82, una nova vermella, la que veia Edgar en el llançament d'un córner favorable amb el Sant Joan d'Espí. Al minut 91, el Sant Joan d'Espí va tenir també una clara ocasió de fer el tercer, el que hauria estat una derrota dels Sitges. Finalment, com dèiem, empat a dos al marcador. Minuts finals de certa tensió, l'àrbitre només va descomptar 3 minuts i en una acció polèmica a l'interior de l'àrea del Sant Joan d'Espí, com aquell qui diu, i ens ho deia fa uns moments també en Joan Formatxer, l'àrbitre es va vulgarment rentar les mans, al final empat a dos, tothom cap als vestidors, i com dèiem, aquest empat que per al Sant Joan d'Espí probablement doncs, li era bo perquè mantenia aquesta distància de 6 punts envers la Unió Esportiva Sitges, però per als Sitges no deixava de ser un puntet, i diguem així, un puntet més en la seva lluita per evitar el descens. Al final, doncs, com destacava Manel Rodríguez, l'empat era poc.
Un empat és poc, no hi ha més a dir, és un punt.
Avui era molt important guanyar.
Necessitem sumar 3 en 3, avui era un rival directe. Et queda la sensació bona de l'equip, de que veus quan donat tot, de que han lluitat molt, de que han tingut un pal, de que ens han pitat un penal molt estrany, una expulsió també molt estranya. Ara l'última jugada amb el cos li foten un cot de puny i l'àrbitre no vol saber res, pita al final. Vull dir, et queda la sensació aquesta una mica de que l'equip ho fa tot per poder sortir d'aquest pou, però bueno, costa molt perquè la situació no és fàcil, els arbitres no tenen gaire respecte, avui s'ha vist. I bueno, seguirem lluitant, no queda una altra. La setmana que ve tenim una altra final i així ja està l'última. Vull dir, no donarem el braç a torça, això ho tenim clar, queden 7 partits i sabem que anem de guanyar 4 o 5 i donarem la vida per fer-ho.
La llàstima és que avui l'equip ha tingut les ocasions per...
Sí, avui
per endur-se els 3 punts, no? El pal de la Llup, l'ocasió també clara del mateix Llup... En aquest sentit, les sensacions són més positives, no?
Sí, són sensacions positives, el que passa és que...
Falta guanyar.
El fet és que al final el que queda és l'empat. Estem una mica com la setmana passada, el que queda és l'empat, el que la gent veu és l'empat i és el que ens queda. Vull dir, jo em quedo amb el públic, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb les ganes, amb la il·lusió que hem posat, sabent que teníem moltes baixes, amb molts problemes. Hem aconseguit fer un equip competitiu i bueno, hem donat la cara fins a l'últim moment.
Avui recuperaves, entre cometes, el Guzmán, per l'eix de la defensa, també has fet debutar el Jordi Muñoz. Pregunto per aquest últim, quina sensació has tingut?
Bé, el Jordi quan ha sortit ha fet el que tenia que fer, ens ha donat una mica més de fluïdesa al mig del camp, és un jugador que tècnicament està ben dotat, bé, ens ha anat molt bé, la idea és parlar amb el Jordi, ben si ja es pot quedar nosaltres fins a final de temporada, ja que ells no se juguen res, aviam si el nano també està a gust i vol... I sumar, vull dir, entre tots, intentar tirar del carro, que ho necessitem. Ja et dic, no donem res per perdut, lluitarem fins al final, tenim diversos partits molt importants, amb rivals molt directes, queda molta lliga encara, queden 21 punts, de lo dolent a l'empat d'avui fa que tampoc s'ha d'envain, els tens allà 6 puntets, ells també tindran que jugar partits difícils, i els rivals perdran punts. Si nosaltres som capaços de seguir aquesta línia, jo penso que aconseguirem l'objectiu. Jo estic convençut de que sí, els jugadors tenen molta il·lusió per fer-ho. Jo penso que avui hem vist el camp amb un aspecte molt maco i esperem que cada setmana a partir d'ara sigui així aquí a casa.
Et volia dir quin ambient més maco, molt sa, amb molts crios.
Intentarem que això es repeteixi cada setmana. Jo penso que la gent del club s'ha mentalitzat. Tots s'han mentalitzat que necessitem l'ajuda del club, de la gent, del futbol base, dels aficionats, dels socis, i fer una crida a tothom, perquè bueno, l'objectiu és molt difícil, però tots tenim molta il·lusió i bueno, qui sap, potser tot això va passar perquè sigui un final molt èpic i que puguem gaudir d'una permanència. No? Jo penso que seria maco que, tot i els problemes que hem tingut aquest any i totes les històries que hem tingut aquest any i la situació que hem viscut, pues, si al final aconseguim l'objectiu serà quasi com un ascens, no? I volem fer partícips a tothom i intentarem que això sigui així.
A mi també hi ha un detall molt maco també per part dels jugadors llançant les pilotes al públic, no? Tot forma part una miqueta de buscar aquest ambient al camp, no?
Bueno, mira, jo t'haig de dir que si a vegades s'ha criticat a la directiva per algunes qüestions, que jo no entro ni surto, ni vull ser partícip, ni tinc res que dir, perquè jo sóc un empleat del club, s'ha de dir que la directiva s'ha volcat amb el primer equip d'una manera claríssima, com no pot ser d'una altra manera, perquè al final és el seu equip, no és que sigui d'una altra manera, però, bueno, pilotes, han passat e-mails, han passat cartes als pares, s'han volcat. Sabem que juguem molt aquestes jornades i el club està amb això, vull dir, amb intentar crear afició, crear un estima pel primer equip, que els nanos tornin a saber que hi ha un primer equip i amb el temps ho aconseguirem. I després d'aquest any vindrà el següent i volem que això continuï així. Fins ara aquest any potser la mala planificació dels horaris ha fet que quan feia tanta fred era molt complicat, però ara ja amb el bon temps doncs, és més fàcil i intentarem que a partir d'ara doncs, l'equip se senti recolzat. Avui l'equip tenia un altre ritme. Avui hem vist un equip armat, amb baixes i amb problemes, però jo penso que no s'ha notat. Jo penso que l'equip ha donat un bon nivell i això és molt important.
És el que tocava, no? Perquè doncs, entre tots tenim que estirar, fer força perquè l'equip no perdi categoria, perquè seria molt, molt, molt trist, no?
Bueno, jo penso que torno a repetir, tothom és conscient, inclús et diré el Sobrense mateix, vull dir, tothom és conscient dels problemes que hem tingut aquest any, de les desgràcies que han hagut una darrere l'altra, i jo penso que tothom s'ha posat a disposició de fer el que es pugui dintre de les nostres limitacions, dintre de que sabem que som un equip molt modest i que tenim les moltes limitacions, però dintre del que es pugui pues, d'ajudar l'equip. I escolta, al final ja es veurà el que passa, però almenys jo penso que donarem una lliçó de sitgetanisme, si es pot dir així, no sé si es diu així o no, però que tots a una pues, ens buquem per aconseguir un objectiu que té que ser l'objectiu de tots. I m'oblidava, però des d'aquí agrair també al Sobrense la col·laboració amb el tema del Jordi, que és vital, perquè quan hi ha hagut aquestes baixes, i també agrair al Guzmán, que era un noi que per tema de feina pues, no ha pogut estar amb nosaltres, pues, quan el vaig trucar i vaig demanar aquest favor no va dubtar ni un minut, no? Vull dir, ha deixat tot, ha deixat la feina, ha deixat tot, ha estat tota la setmana entrenant a nosaltres, i jo penso que avui ha fet un partidàs sensacional, no? Demostrar que és un jugador molt bo.
Bueno, Manel, la setmana que ve un camp molt complicat, el Joventut 25 de setembre, recuperes però gent important com l'Uri, com l'Olmedo al darrere.
Sí, l'Héctor també estarà. Bueno, tornarem a plantejar el partit. Ja, els partits, ja veieu, no hi ha cap equip que ens superi en claretat. Si ens guanyen molt justets, i si no, doncs empatem, i si no, són partits raros, en situacions molt estranyes. I no serà diferent amb el Joventut 25 de setembre. Donarem la cara segur, anirem a fer un partit bo i intentarem treure els punts. Jo penso que, tot i que és un camp difícil, però jo penso que és un posto que es pot sumar i es pot sumar la primera victòria després d'aquest, diguéssim, aquesta tascada que portem, no? Bueno, ho hem d'intentar. També era molt difícil el camp de l'Espluguenc i vam tindre la victòria a la mà. I també era molt difícil avui, amb les baixes que teníem, i hem tingut la victòria a la mà. Sempre tenim la victòria a la mà, per una cosa, per una altra, sempre se'ns acaba escapant per coses una mica estranyes, però l'equip treballa per guanyar i ara ja portem dos partits que ho hem pogut fer bé i que no ho hem fet, doncs perquè, bueno, doncs perquè també ens falta una mica d'experiència, perquè també tenim les nostres, com hem dit, mancances, i això és evident, però també la sort a vegades juga un paper important i no l'acabem de tindre de cara, sempre ens passa alguna cosa i aquell últim pal de la Llup, aquell penal que només veu l'àrbit dins el piten i aquella expulsió com avui que... Bueno, amb un merder de 10 jugadors en 2 metres quadrats, quina casualitat que l'àrbitre ha anat a veure que l'Edgar ha deixat d'anar a la mà. No? I clar, els últims 10 minuts et condiciona, un jugues amb un home menys, i tot i així penso que hi ha hagut gent que no sap ni que ha hagut un expulsat perquè no s'ha notat en absolut, l'equip ha seguit igual, ha seguit treballant, ha seguit intentant buscar el resultat. Bueno, i això s'ha d'aplaudir i s'ha de llogar.
En fi, les paraules, les reflexions en veu alta que feia Manel Rodríguez després de l'empat a 2 que aconseguia els Sitges davant el Sant Joan d'Espí. Per tant, dos reptes. El més imminent, doncs el de diumenge que ve al camp de la Joventut 25 de setembre, aquest conjunt de Rubí. Objectiu, intentar sumar amb els 3 punts amb l'equip ja que en recuperarà, com dèiem, jugadors com Víctor Olmedo, com l'Oriol López i també l'Héctor, tot i que tindrà la baixa del Edgar que arran de la vermella directa doncs, es perdrà segur el proper partit. I el segon repte, també, doncs, seguir fent d'Aiguadols, no direm que un estadi inexpugnable, però pràcticament, tot i que ara el Sitges trigarà uns quants dies en tornar-hi a jugar, perquè el proper partit ja no serà, si no m'erro, fins aquí 3 setmanes, perquè ara el conjunt de Manuel Rodríguez tindrà 2 partits consecutius fora de casa, el que juga aquest diumenge, com dèiem, al camp del Joventut 25 de setembre i el que haurà de jugar al camp del Joventut Prat. En qualsevol cas, gran tasca per part de la junta directiva, per part del club, per intentar doncs, que Aiguadols doncs, presenti un bon aspecte, que hi hagi una bona animació i que al cap i la fi doncs, la gent que vagi al camp intenti donar el seu suport al primer equip perquè el necessita. Així va anar amb el partit, aquest empatador entre els Sitges i el Sant Joan d'Espí, proper repte, tornem a repetir una vegada més, intentar sumar els 3 al camp del Joventut 25 de setembre. Deixem la primera territorial, passem ja a comentar-los com han anat les coses al grup 12 de la segona territorial, jornada número 26, i comencem, com sempre, donant un cop d'ull als marcadors, que van ser aquests. Òdena 1, Riu de Villas 0, Vista Alegre, Santa Margarida 1, La Granada 0, Les Cabanyes 0, Sant Pere Molanta 4, Mediona 1, Monjos 1, Vilanova del Camí 0, La Pobla de Claramunt 0, Piera 2, Penya Madridista Tossa Montbui 0, Capellades 7, Sant Pau d'Urdal 1, Ribes 1, Fundació Vilafranca 3 i Les Roquetes 2, Suburense 3. L'Òdena que sembla que a poc es va recuperant després del sotrac que ha patit fa ben poquet. El conjunt de la noia segueix líder amb 64 punts, però a només 2 té la Fundació Atlètic Vilafranca, que no dona el seu braç a torça i que en aquesta última jornada es van dur els 3 punts del Bosc de Plaça de Sant Pere de Ribes. El conjunt vilafranquí, com dèiem ara fa uns moments, es va acabar imposant per 1-3 i aquests 3 punts li permeten doncs, seguir aspirant al títol. 62 punts sumar, com dèiem, la Fundació Vilafranca. Atenció al Molanta també, que es troba en un excel·lent moment de forma, el conjunt d'Andreu Còrdoba, que també assegura la tercera plaça amb 59 punts, per tant, encara té opcions també el conjunt del Molanta, el Ribes quart amb 52 i el Sobrense, que en una setmana està capaç de sumar 6 punts, els 3 que va sumar el passat dimecres en el partit ajornat al camp de les Cabanyes gràcies a la victòria per 1-3 i els 3 que va sumar evidentment ahir en el derbi al camp de les Roquetes per 2-3. El Sobrense, com dèiem, 5è amb 49 punts, ja a una certa distància, amb 44, i trobem el Capellades, 38 per Riu de Villas, la Granada en suma 37, els mateixos que la Pobla de Claramunt, 29 per Vista Alegre, Santa Margarida, atenció que el Vista Alegre és el proper rival del Sobrense aquest diumenge al municipal d'Aiguadols, 26 per Sant Pau d'Urdal, 26 punts també per Mediona, les Roquetes, que és 13è amb 25, 25 punts també pel Piera, 24 per Vilanova del Camí, i els 3 darrers classificats a la penya madridista Tossa Montbui amb 22 punts, 22 punts també per al Monjos i tanca la classificació a les Cabanyes amb 19. I diuen que pràcticament no hi ha dos partits iguals, però el que es va viure ahir al municipal de les Roquetes es va semblar molt al que ja varen viure al partit de la primera volta que es va jugar al municipal d'Aiguadols, l'enfrontament entre les Roquetes i el Sobrense. Partit de la primera volta, les Roquetes s'avançava amb un 0-2 i el Sobrense va acabar capgirant el marcador i sumant els 3 punts, marcant 3 gols. Marcador final de la primera volta, Sobrense 3, les Roquetes 2. I ahir, doncs pràcticament igual. Les Roquetes es va avançar amb un 2-0. La primera meitat, en aquest cas, i a diferència del partit de la primera volta, finalitzava amb 2-1. I al final, tot i el penal que va errar en David Granados, 2 gols, per cert, per part de David Granados i un altre més de Mario van permetre al Sobrense capgirar la truita i endur-se la victòria. Problema per les Roquetes, bàsicament un, la poca profunditat de banqueta, i les Roquetes doncs tenia molt poca banqueta i aquest aspecte precisament doncs hi van incidir d'entrada un dels millors jugadors que té les Roquetes, com és Codro, a qui escoltarem d'aquí uns moments en l'entrevista que li feia a Toni Muñoz, i també en aquest aspecte va voler incidir especialment Sergio Izquierdo, el tècnic del conjunt de les Roquetes. Aquesta poca banqueta, aquests pocs efectius que té hores d'ara les Roquetes i que no sabem si li acabaran sent suficients per salvar la categoria. En qualsevol cas, com dèiem, victòria per 2-3 de la Sobrense al camp de les Roquetes, dues parts molt diferents. La primera, com dèiem, li va servir a les Roquetes per apretar l'accelerador al màxim i endur-se la victòria momentània per 2-1, i al final, com dèiem, dos gols més del Sobrense a la segona part que li van donar la victòria per 2-3. Hora d'escoltar ja els protagonistes del maig. Comencem per el jugador de les Roquetes, Codro, que, tot i marcant ahir un autèntic golaç, doncs bé, destacava precisament això, que hauria d'haver probablement una miqueta més de compromís per part de la plantilla per intentar salvar l'equip.
Siendo la plantilla tan corta como tenemos, pues al menos hemos dado la cara, en la primera parte sobre todo, ya en la segunda parte con la lesión que hemos tenido del Dani, del Águila, que desde aquí esperemos que se recupere pronto, ya sin cambios ni nada, no teníamos nadie en el banquillo, pues ya no hemos venido abajo. Y bueno, también, a ver, no se le puede echar la culpa al árbitro, pero hoy el árbitro la verdad es que a favor nada, cero.
Has marcado un gol sensacional. ¿Cómo se puede marcar un gol así?
Pues mira, pues yendo y no sé, y pensando, la quiero ahí y ahí la voy a poner. Y bueno, y ha sido pues, mira, un gol que es pues para animarte y para animar al equipo. Y pero bueno, es que no sé, que llevamos una racha que no levantamos cabeza. Queremos, venimos 10-11 a entrenar, los que somos en plantilla, pero bueno, a ver si acaba rápido la temporada y nos mantenemos en segunda, eso sobre todo, y a ver si el año que viene, sobre todo, gente con compromiso, no gente que sí, y luego ves que vas perdiendo y dejan al equipo tirado, y eso no es así.
Avui, sí, perdona, sí.
No, que te iba a decir eso, que hay que acabar hasta el final, si que te comprometes es hasta el final.
Avui un partit molt calcat amb el de Sitges. La diferència és que allà estàveu a principi de la primera volta, ara estem ja ja pràcticament a la segona volta, i doncs sí, aquesta derrota us pot fer mal, no? Una llàstima, no? Perquè, home, no s'agradaria mantenir aquest equip a les Roquetes aquí en aquesta categoria, perquè l'any que ve el Codro pot ser una categoria sensacional, eh?
Eso sí, a ver, aquí hay mucha gente en Roquetes, todos sabemos que aquí hay mucha gente que tiene mucha calidad para jugar en este equipo, pero claro, si es que lo que se pide es compromiso solo, que si nos comprometemos es que todos vengan a entrenar, que todos para el partido estemos todos al 100%, que no hagamos unos entrenos impresionantes y luego los partidos, pues, pero que bueno, que esperemos que esto se levante, ya te digo, nos vamos con buena sensación y bueno, el partido siguiente en campo Vilafranca, a ver si podemos dar la sorpresa.
Les declaracions de Codro, sens dubte un dels principals actius que té hores d'ara les Roquetes, autor d'un magnífic gol ahir, que al cap i a la fi tampoc li va servir al seu equip per sumar la victòria. Les paraules de Codro, que també doncs donaven peu al que comentava el seu entrenador, Sergio Izquierdo. Amb ell vàrem tenir ocasió de parlar divendres passat al temps de l'agenda esportiva i, de fet, va corroborar una miqueta el que ja explicava el divendres. L'equip patirà, però confia Sergio Izquierdo en poder salvar la categoria.
Sí, eran tres puntos importantes. Habíamos planteado el partido bien para que fuera como iba, pero bueno, hemos tenido un banquillo muy corto esta semana. Nos ha, a última hora, su prensa ha perdido muchísimo y lo hemos acusado de no tener el banquillo. Y bueno, los goles que nos meten nos hacen daño, verdad. Ha sido bueno el penalti que han fallado ellos, pero bueno, nos ha costado.
La cosa es complicada, ¿eh, Sergio?
Sí, cada vez más. Bueno, son equipos con los cuales no es que podamos perder, pero tenemos otros partidos más adelante, como el Camí, tenemos al Piera, que son partidos que no podemos fallar para intentar mantener la categoría, però està complicada la cosa, està, la veritat està difícil.
Home, a favor també la setmana que ve jugueu al camp del Vilafranca, però el Sobrense rep el Vistalegre Santa Margarida. L'important és que el Sobrense guanyi i que un rival directe vostre no sumi, no?
No, i tant, esto, lo importante es que pueda ganar. Nosotros podemos sacar algo positivo en Vilafranca, que también será muy difícil, pero bueno, como todos los partidos iremos a eso, y que pueda ganar el Sobrense y Navalca a mí, que por lo menos tengamos este, este colchón que tenemos ahora de tres puntos de diferencia sobre el descenso y que no lleguemos a entrar al descenso, pero difícil.
Avui s'ha notat ràpidament, els, vosaltres heu jugat molt bona primera part, però ha faltat banqueta. Si tu tens 4 o 5 jugadors allà per donar refresc, potser ara estaríem parlant d'un altre resultat, però clar, això evidentment l'equip l'ha acusat.
Sí, sí, no, i tant, m'ha faltat Borrell, que és important, m'ha faltat també Paulo, que és un jugador important en l'equip. Pero bueno, tenemos que jugar con los jugadores que tenemos disponibles y ya está, tampoco podemos hacer más. Nosotros sabemos que iba a ser muy difícil. El afrontar este partido con 11 jugadores era muy difícil. O sea, 11 no, con 12, que es lo que teníamos, 12. Era muy complicado, pero bueno, claro, al final nos hemos pasado factura.
Se fará molt llarg tot això, ¿eh?
Mucho. Son 8 partidos que quedan, se van a hacer muy largos. Esperemos que sea... Que vamos a sufrir, porque vamos a sufrir, ya estamos sufriendo, pero que al final nos llevemos un poco la recompensa de aguantar la categoría. Però va ser molt difícil, la veritat que sí.
Doncs, Sergio, tant de bo pugueu anar sumant i mantenir la categoria. És, seria molt, molt interessant de cara a la segona territorial l'any que ve, amb vosaltres també, amb el club que segur que tindrem, eh?
Sí, sí, hòstia. Jo tinc molta il·lusió per jugar l'any que ve en aquest grup, con todos los equipos de la comarca. Serà una liga muy guapa, muy bonita, y esperemos estar ahí.
Les paraules de Sergio Izquierdo, míster de les Roquetes, i bé, aquest desig que el conjunt de les Roquetes acabi salvant la categoria, tot i que, com destacava Codro també en la conversa que mantenia amb Toni Muñoz, té les Roquetes un partit complicat amb l'objectiu de donar la campanada, donar la sorpresa, com es diu, en la seva propera visita al camp del segon classificat de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. I ens queda per escoltar el que comentava Jordi Serra, el míster de la Sobrense, evidentment satisfet per aquests 3 punts, un Jordi Serra que també va fer referència a la presència de Jordi Muñoz el passat dissabte al Municipal de Guadols amb el seu debut amb la Unió Esportiva Sitges i el desig també que el Sitges pugui acabar salvant la categoria.
Sí, bueno, en primera part hem sortit molt, molt adormits, amb, bueno, el ritme d'entrenos d'aquesta setmana havia sigut diferent, el partit de les Cabanyes va passar una mica de factura i avui hem sortit molt adormits, no? No ha sigut la mateixa intensitat que l'altre dia i ells s'han posat per davant amb 2 jugades de qualitat. A la mitja part s'ha tret una miqueta el que es diu vulgarment el làtigo, no? El vestidor, i els jugadors han reaccionat molt positivament. S'han fet 2 canvis que no pels noms, sinó que haguessin pogut fer 10, i al final pues, hem aixecat el partit, haguéssim pogut guanyar-lo de més o ens haguéssim pogut empatar al final.
En una setmana 3 partits, 9 punts en joc, s'han guanyat 6.
Sí, bueno, queda una miqueta aquella espina del partit del Ribas, que si no la victòria jo crec que l'empat el haguéssim merescut. No va ser així, el futbol és així, és com és, no? A vegades els equips que intenten fer més futbol no surten guanyadors. I bé, avui tampoc hem jugat massa bé, però la segona part hem tret una mica de profit del cansanci físic de la Unió, que només tenia un canvi i l'equip ha baixat molt. Són jugadors que aguanten molt poca estona, però bé, hem d'espavilar perquè un altre partit amb un altre equip ens en foten 2 i ja no hi ha manera d'aixecar-ho, no? Vull dir que jo vull que l'equip tregui aquesta casta, que tregui aquesta il·lusió, i tot i les baixes que tenim, perquè hem tingut baixes importants en el dia d'avui, pues que els que juguin ho fain com ho van fer el dimecres a les Cabanyes.
La diferència del partit d'anada al partit d'avui és que, home, la primera part acabava 2-1 aquí, allà 2-2, i que el Sobrense ha errat un penal.
Ha errat un penal per voler-la ficar a l'escaire, no? Després el David és que és un jugador molt... Bueno, és el millor jugador de l'equip quant a qualitat. Passa que té aquestes coses. Després una jugada molt difícil, ha fet un gol sensacional i bé, pues hem pogut guanyar el partit. També hi hem tingut més ocasions molt clares al final que no s'ha pogut marcar i bueno, ells han tingut ara al final un remat de cap que ens ha fet ficar l'ai al cor, no? Menys mal que no ens jugàvem gran cosa, perquè si no ens haguéssim mort més d'una allà al banquillo. Ja et dic que ara el que queda és aquesta tasca i que els jugadors que disputin els minuts que ho donin tot pel club. I a la primera part avui no ha sigut així.
Bon jugador aquest Codro, eh?
Sí, però bueno, és un jugador anàrquic. És un jugador que és molt bo, no discutirem la qualitat, tira les faltes de conya, ha fet un xut al travesser que l'Àlex ha tocat, si no anava dins, és un jugador que fa molta, molta mal, no? El que passa que, clar, ficar-lo en un equip que treballi dimarts, dijous, divendres és complicat, perquè em temo, eh? No el conec i segur que el que veig és molt bona persona, però que no li agrada massa entrenar.
Les Roquetes, doncs, amb això dona un pas enrere, no? Perquè ho té complicat, a més, poc efectius a la banqueta, s'han quedat en 10 jugadors perquè no tenien canvis, així malament, no?
Sí, mira que em sap molt de greu, perquè avui, a diferència del diumenge passat, la banqueta d'ells és bona gent, però de bona pasta, a més, el Sergio, el pare del Dani, que fa molts anys que el conec, el delegat, hi havia tensió, lògicament, però hi havia tensió futbolística, no hi havia més tonteries com hi va haver diumenge passat. Jo m'agradaria molt, si poguéssim, els obrens, pues, fer-los un cop de mà, i tenim l'opció, perquè juguem contra Vista Alegre, Mediona, Monjos, i jo, si puc, òbviament, amb la gent com en Martín, com el Nico, com el Javi, el porter, doncs m'agradaria fer-los un cop de mà, no? Perquè són gent bonica, gent bona del futbol, gent de la cara amable.
El Vista Alegre aquesta setmana?
Sí, aquesta setmana ens visita el Vista Alegre, que hi tenim especial ganes, que ja vam perdre 3-1. Va ser un partit molt espès, amb aquell famós camp que no són capaços de guanyar mai, o quasi mai. I bueno, hi tenim ganes futbolístiques. I ells vindran a tancar-se darrere, són l'equip, em penso, que menys punts ha tret a fora de casa. Per tant, espero que d'aquí en endavant el Sobrense doni bon espectacle per l'assistència pública que tinguem, que espero que sigui la màxima possible.
Avui has comptat en diferents ausències, el Josu lesionat, Jordi perquè va jugar ahir amb la Unió Esportiva Sitges, doncs un Jordi que acabarà la temporada amb el Sobrense o amb el Sitges?
Bona pregunta. Jo m'agradaria que si acabés la temporada amb el Sitges, que fos jugant més minuts que ahir. Jo crec que el Jordi ara mateix no està, i entenc el Manel, no és cap llança en contra d'ell, sóc el primer que està amb el Manel i el Mata, però m'agradaria que si algun jugador del Sobrense va amb el Sitges, que jo no hi posaré cap impediment sempre que els jugadors vulguin, i el Jordi ahir va fer una mitja hora bona, va fer passes molt bons, que els hi doni minuts. Avui hem notat l'ausència del Jordi, i notarem l'ausència del Josu, que ja no, pràcticament no jugarà. Nosaltres si deixem jugadors, pues, animem els Sitges des d'aquí, que els faci jugar perquè venen en bones condicions, però clar, la decisió la pren el Manel, però ahir pues, el que més goig em va fer ahir va ser veure el Municipal com el vaig veure. Uh-huh. Em va fer una alegria immensa que els nanos de la base per fi reaccionessin, no?, amb una crida que va fer la Junta, i així té que ser partit darrere partit, i ens queden poques llances que trencar en el Sitges ja. I ojalà el Manel ho tregui endavant, de veritat, de tot cor.
Com deia el Jordi, mirant de reull la situació que està vivint la Unió Esportiva Sitges, aquest frec a frec per intentar salvar la categoria com sigui, i la situació particular, en especial de Jordi Muñoz, que, com dèiem, va debutar amb els Sitges després d'haver estat tota la temporada amb el Sobrense. Caldrà saber, com deia el Jordi, si finalment Jordi Muñoz seguirà o no a les files de la Unió Esportiva Sitges d'aquí al final de temporada, o pel contrari, decidiran retornar amb el Sobrense. En qualsevol cas, ens plantifiquem ja pràcticament en una propera jornada també molt interessant, com dèiem, el Sobrense, que rebrà diumenge a la tarda el Vista Alegre Santa Margarida, intentant també donar un petit cop de mà a les Roquetes, que, com assegurava el Codro en la conversa que mantenia amb el Toni Muñoz, tractaran de donar la campanada, o com es diu, la sorpresa, en la seva difícil i complicada visita que tenen al camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. També no oblidem que l'Òdena, atenció, té un partit difícil, perquè ha de visitar el camp de la Pobla de Claramunt. Per tant, un repte per l'Òdena per tractar d'assegurar amb el liderat. I atenció, perquè el partit 5 estrelles, aquí sí que no hi ha discussió, és el Sant Pere Molanta-Ribes. Un Sant Pere Molanta que, com dèiem també ara fa uns moments, es troba en un excel·lent moment de forma, rep el Ribes. Sí que el Ribes ja pràcticament ho té tot fet, però el Molanta també té un bonic repte, que és el d'intentar doncs, atrapar primer a la Fundació Leti Vilafranca i de retruc a l'Òdena. En qualsevol cas, aquesta és la propera jornada, la número 27. Ens permetran, abans no obrim bloc poliesportiu, també comentar com estan les coses una miqueta al grup desè de la tercera territorial. Vaja, una setmana més, els hem de dir que tant la penya jove de les Roquetes com el Torrellenc tenen pràcticament tots els números per aconseguir l'ascens de categoria. Per què? Doncs perquè tant penya jove com Torrellenc segueixen primer i segon classificats respectivament. La penya jove, el conjunt de Josep Riambau, que va guanyar, va tornar a golejar, diem-ho així, 0-6 en la seva visita al camp del Font-Rubí, també victòria, en aquest cas més ajustada, la que aconseguia el Torrellenc 1-2 al camp del Vegas B. Comentar-los que el tercer en discòrdia, la Joventut Ribetana, també va sumar els 3 punts en la seva visita al camp de l'Olesa de Bones Valls, 0-2, va guanyar el conjunt ribetà, i dir-los que l'Inter de Sitges segueix penúltim classificat. Fins ara l'Inter només ha sumat 9 punts, un Inter de Sitges que va tornar a perdre aquesta jornada 1-3 davant la Martinenca. Per tant, penya jove i Torrellenc amb tots els números, ho repetim una vegada més, per aconseguir l'ascens de categoria.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Saps que el diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Més a prop.
Sempre mirant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la sabana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, mans per davant, mans per davant.
Assajos, dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més rapideta, més rapideta, vinga.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Endavant, obrim bloc esportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 28 de març de 2011. Abans no arribem al final del programa, encara els hem de comentar forces cores. Per exemple, hem de parlar de la Copa Catalunya de Bàsquet, de la darrera jornada que s'ha jugat, la número 25, i d'una nova victòria. Vaja, pràcticament això no és notícia, la que aconseguia aquest passat dissabte el Club Bàsquet Sitges, el Bàsquet Sitges, millor dit, davant el Club Natació Tàrrega. 87-59 va guanyar el conjunt d'Edu Piñero, per tant, el Sitges que segueix consolidant jornada que passa doncs aquest liderat i l'objectiu cada cop més a prop. El primer objectiu, acabar líders aquesta fase en regular per encarar doncs amb total garantia els play-off de sense Lliga EVA. 22 victòries ja ha aconseguit el Bàsquet Sitges, només 3 derrotes, i el proper partit, el proper repte, intenta guanyar diumenge a la tarda a partir de les 6 a la pista del Club Bàsquet Martorell, un dels equips que lluiten com ho està fent el Tàrrega, l'últim rival dels Sitges, per evitar el descens de categoria. Altres marcadors que volem comentar-los d'aquesta 25a jornada són precisament la derrota del Martorell. Va perdre de 3 punts en la seva visita a la pista del Al Vendrell, 96-93. També la victòria de l'AS, o de l'Igualada, millor dit, 84-63 a la pista del Reus Deportiu. O també comentar-los la derrota del Roser, que va perdre 73-68 a la pista del Collblanc La Torrassa. No oblidem que el Collblanc La Torrassa és segon a la classificació a 3 victòries de les Sitges. Altres resultats, per exemple, destacats d'aquesta 25a jornada han estat el Lluïso 72, l'Hospitalet 66, o bé el Natació Terrassa 58, el Prat 68. Queden, per tant, 5 jornades per acabar aquesta fase regular al grup primer de Copa Catalunya i l'objectiu, com deien, d'acabar primer pel bàsquet Sitges és una miqueta més a prop. El proper partit, també recordem una vegada més, el que jugarà el conjunt d'Edu Piñero a la pista del bàsquet Martorell el diumenge a la tarda a partir de les 6. Seguim parlant de bàsquet perquè tenim també altres resultats dels equips de la base del bàsquet Sitges. Per exemple, destaca que el Sènior B va perdre de 7 punts a casa 53-60 davant el Castelldefels. També va perdre el Júnior A, ho va fer a casa 64-81 també amb el Castelldefels. Per la seva banda, el Cadeta va sumar la victòria gràcies al 53-46 davant el Martorell. Derrota del cadet B 52-60 davant el Roquetes, victòria del cadet C 54-47 davant el Tau, l'infantil A que es va veure àmpliament superat per el Prat, per 39-89, l'infantil B que va sumar la victòria gràcies al 62-43 davant l'Abrera, mentre que el preinfantil A perdia a casa 37-45 davant el Badruna Gràcia. Tres marcadors més dels equips de la base del bàsquet Sitges per destacar que el mini A es va imposar 68-45 a l'Abrera, que el mini B també va guanyar de 20, 80-60 al Ribes i que el Benjamí A es va imposar també clarament 53-16 a l'escola Llebeig. El bàsquet, l'hoquei patins, resultats de la jornada número 23 a la Primera Nacional Catalana. Derrota del Club Patí Sitges en la seva visita divendres passat a la nit a la pista del Palafrugell. 4-0 va perdre el Sitges i, per tant, segueix en llocs de descens. El conjunt de Josep Maria de Pedro és penúltima a la classificació amb 17 punts. 16 té el Capellades, que és l'actual cué, i 18 en té el Tona, que és tercer per la cua. Atenció, perquè el Tona serà el proper rival aquest dissabte al pavelló de Pinsbens. No està tot perdut, si és que veritablement al final de la temporada només són 3 els equips que acaben perdent categoria, però segueix el frec a frec entre Capellades, Sitges, Tona, Cerdanyola, Reus, Ploms, el Palafrugell, que gràcies a la seva victòria davant els Sitges doncs marca una miqueta aquestes distàncies amb els llocs de la cua. En fi, que els Sitges, després del 4-0 encaixat a Palafrugell, repetim, és penúltima la classificació amb 17 punts i això obliga més que mai a intentar sumar els 3 punts en la visita del Tona amb aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens. Altres resultats també dels equips de la base del Club Patí Sitges han estat aquests. El segona catalana que va golejar 11-2 a l'Universitari, l'infantil que va superar per 4-0 a l'Olesa, també bon resultat del Benjamí B que es va imposar per 6-4 al Sant Manat i l'Aleví que va golejar 12-0 al CASP. I un darrer apunt de rugby per destacar. Bàsicament, dos resultats. En joc, la semifinal del Campionat de Catalunya Cadet, mal resultat del cadet del Rugby Club Sitges, que va caure derrotat en la seva visita al camp de la Unió Esportiva Santboiana. Santboiana 45, Rugby Club Sitges Cadet 16. I també parlem de la semifinal del Campionat de Catalunya, en aquest cas de la tercera categoria, derrota també del sènior B del Rugby Club Sitges, que va perdre 37-27, com dèiem, al camp del Reus. Dit això, d'aquí uns instants, la penya barcelonista protagonista en els minuts que ens resten de programa, en conversa d'aquí uns instants amb el seu president, amb en Jordi Avellan i també amb en Jordi Martí.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.